Què tal? Molt bon dia. Dijous 25 d'octubre, 6 minuts de les 11 del matí. Comencem una nova edició de la Conca al Dia.
La Conca al Dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Cada dia t'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Què tal? Molt bon dia, com esteu? Salutacions en directe des de l'estudi de l'Espluga FM Ràdio, aquí tot a punt, tot bé per començar una nova edició de la Conca al Dia, avui dijous 25 d'octubre, carregat de notícies també d'espais temàtics que oferirem en el programa d'avui. Per anar avançant en aquesta jornada, apropant-nos ja al cap de setmana i amb la proximitat de la castanya d'avui que marcaran doncs aquest programa. Des d'ara i fins les 12 us acompanyem al 107.4, esplugafmradio.cat en directe o bé a la carta. Es tracta d'una coproducció de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí amb la xarxa de comunicació local, el magazín de la Conca de Barberà. Des d'ara, doncs, mirem la comarca, com s'ha despertat i què ens espera al llarg del dia d'avui i també dels pròxims. Us ho expliquem aquí, a l'Espluga FM Ràdio.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, la Conca al Dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
En la jornada d'avui, més enllà de l'actualitat que és força i avui ocupa un gruix important del programa, també parlarem de l'escriptor Robert Saladrigues, que ha mort aquest passat dilluns, va ser la matinada, a l'edat de 78 anys, després d'una batalla contra el càncer. Referència intel·lectual i periodística, escriptor i crític literari, va passar molts anys de la seva infantesa a l'Espluga de Francolí i avui en recuperarem el seu record a través de l'entrevista que va oferir a la revista El Francolí el 1999. L'entrevistava llavors Ferran Civit. Avui explicarem aquesta notícia, però amb la mirada de la seva visió i de la seva experiència a l'Espluga de Francolí amb aquests anys, amb aquestes vacances que passava a la Conca de Barberà. A més, en el programa d'avui també tindrem temps per parlar del Rally Catalunya Costa Daurada, que comença aquest dijous i dissabte arriba a la Conca de Barberà. A més, com sempre, també tindrem instants per parlar d'altres temes d'aquesta jornada, com sempre, de l'actualitat, una mirada pròxima al que ens envolta. Amb tot això, ara anem pel repàs dels titulars.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Aquest dijous es commemora el 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals, que es va celebrar el 1938 a l'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí, un acte del Memorial Democràtic en què hi participa la consellera de Justícia. També parlarem de Montblanc perquè aquests mesos comença ja l'homenatge a Poblet i Teixidor en el centenari de la seva mort. També mirarem l'actualitat local i municipal a l'Espluga de Francolí. Aquest dijous hi ha ple municipal. Destacarem l'ordre del dia i també les principals mocions que s'hi presentaran. I avançarem la programació festiva de la Castanyada a la Conca de Barberà a l'Espluga de Francolí, proposta encapçalada per el grup Smoking Souls. I també guanya en petjada les propostes de Halloween a la Conca, amb diverses propostes temàtiques, com són els túnels del terror o bé un escape room. Avui ho expliquem a la Conca al Dia. A més, també parlarem de la nit del comerç de les comarques de Tarragona perquè va premiar la trajectòria de Calçats Pol de Montblanc i, a més, també parlarem del Consell Comarcal perquè aquesta setmana ha participat en el Pla Interdepartament de Salut. Tot això en l'informatiu d'aquest dijous 25 d'octubre.
Tot tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I abans d'entrar en tota aquesta actualitat, com sempre, parada obligada amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Mirem ara el cel, volem conèixer la previsió meteorològica, per això saludem un dia més a la Carme Farnell. Molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb temperatures que són un pèl baixes, especialment cap a la zona del Priorat, també cap a la Conca de Barberà, on es trobem per sota dels 10 graus. En canvi, cap a la zona més del litoral i del prelitoral, les temperatures oscil·len entre els 14 i 15 graus. En general, s'espera que faci sol. Aquestes temperatures que s'han d'anar recuperant, igual que ahir, tindrem un ambient molt agradable durant el migdia i també durant la tarda. Estarem a l'espera de canvis. Demà arribaran amb força núvols, però de cara al dissabte és quan marcaran els núvols més importants amb aquesta caiguda de les temperatures i també amb algunes precipitacions. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Perfecte, moltes gràcies, Carme. Bon dia. Com dèiem en titulars avui, jornada marcada per l'acte commemoratiu dels 80 anys del comiat de les Brigades Internacionals des de l'Espluga de Francolí, a l'Alberg Jaume I. Així, les Brigades Internacionals que van combatre a la Guerra Civil amb el bàndol republicà tornaran a ser homenatjades aquest dijous a l'Espluga, 80 anys després del simbòlic comiat que va acollir la plaça de l'actual Alberg Jaume I. La Direcció General de Memòria Democràtica del Departament de Justícia ha organitzat per aquest matí de dijous la commemoració d'aquest 80è aniversari del comiat d'uns 2.000 brigadistes a l'Espluga de Francolí, un acte que comptarà amb la presència de la consellera de Justícia, Esther Capella. Se celebrarà en el marc dels memorials que s'estan celebrant arreu del país i coincidint amb la data de l'efemèride, és aquest dijous 25 d'octubre. L'acte començarà a 11:45 del matí. En primer lloc, es descobreix un plafó explicatiu del fet històric que va acollir l'Alberg Jaume I i en segon punt, doncs, serà la commemoració de l'acte de traspàs de les banderes i armes de les Brigades Internacionals al govern de la República. Serà a les 12 del migdia amb la interpretació de peces musicals a càrrec de diversos músics de l'Orquestra Simfònica, Treu-li la pols, el teu instrument de l'Espluga, i també amb parlaments. Intervindrà l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, el director general de l'Agència Catalana de Joventut, Francesc Poc, el president de l'Associació Italiana Combatenti Voluntario d'Antifascisti d'Espanya, Italo Poma, el secretari de la Milical de les Brigades Internacionals, Eduard Amorós, i la consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Esther Capella. A més, també en aquest espai de l'Alberg Jaume I hem d'explicar que des de fa uns mesos una exposició de 14 plafons del camp d'aprenentatge dels monestirs cistercencs també recull aquest episodi històric, i és que la plaça va acollir el 1938 el comiat d'uns 2.000 brigadistes que van ser, doncs, que ja havien abandonat el front o que bé havien estat, doncs, ferits, i per tant, des d'aquest punt, a les acaballes de la guerra, se'ls va fer aquest emotiu homenatge i comiat. D'això en volem parlar. Obrim ara una pàgina per la història, mirada en aquest fet històric que va acollir l'Alberg Jaume I, llavors encara no com a alberg, sinó com a hospital militar. Entre el 23 i el 25 de setembre es van retirar els internacionals que es trobaven a Catalunya, la majoria al Font de l'Ebre, i es van concentrar en poblacions de la rereguarda del sud de Catalunya. Els primers dies d'octubre es van retirar aquells que eren a la zona central i sud i es van concentrar a prop de València. En diverses poblacions del sud de Catalunya es van organitzar festes per acomiadar-los. L'acte central d'aquest adeu va tenir lloc el 25 d'octubre a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, on hi havia un balneari que havia servit com a hospital de guerra. L'acte va reunir Juan Negrín i els principals caps de l'Exèrcit de l'Ebre i de les Brigades Internacionals, així com diversos fotògrafs i corresponsals de la premsa. i al voltant també de 2.000 brigadistes que hi van assistir en representació de totes les nacionalitats de les brigades internacionals. L'acte polític de l'Espluga de Francolí va precedir el comiat popular que es va celebrar a Barcelona, llavors el 28 d'octubre del 1938. Els supervivents de les brigades internacionals, excepte aquells que estaven hospitalitzats, van desfilar per la Diagonal i el Passeig de Gràcia, en una de les mobilitzacions més grans que es va viure la ciutat durant la guerra. Malgrat la presència quotidiana dels bombardejos, entre 100.000 i 300.000 persones, les xifres varien segons les fonts, van sortir al carrer per veure passar els últims brigadistes. Recordem que entre el 1936 i el 1938, pel nucli de les Masies no hi passava la línia de front, però, com moltes poblacions de la rereguarda catalana, va ser escenari de guerra. L'edifici que avui acull l'Albert Jaume I va servir com a hospital militar per soldats malalts o que havien estat ferits al front. El 25 d'octubre del 1938, però, va ser l'escenari, com dèiem, d'una singular jornada històrica. El pati porxat va rebre una nodrida delegació de brigades internacionals. Havien estat retirats del front de l'Ebre i poc després viatjarien a Barcelona per fer-hi el comiat popular i a centres també de desmobilització del nord de Catalunya. Abans que marxessin, en aquest espai, la plana major del govern de la República i de l'Exèrcit Popular els va dedicar un emotiu comiat, un acte en què corresponsals internacionals, fotògrafs, ara molt reconeguts, van immortalitzar amb algunes de les instantànies més icòniques i reproduïdes de la Guerra Civil aquest comiat. La plaça de l'actual Albert Jaume I, plena de gom a gom, amb uns 2.000 brigadistes. Avui, 80 anys després, es commemora aquest fet històric.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Continuem amb més notícies també de record, perquè Montblanc comença els actes ja d'homenatge del centenari de la mort de Joan Poblet i Teixidor. Serà aquest dissabte 27 d'octubre amb un simbiosi en què es recordarà la figura d'aquest montblanquí enguany, doncs, que es compleix un any de la seva mort. Josep Ardila, des de Ràdio Montblanc, ens ho expliques?
Montblanc recordarà amb un simposi aquest proper dissabte la figura de Joan Poblet i Teixidor, just l'any que es compleix el centenari de la seva mort. Advocat, historiador i escriptor, Poblet i Teixidor va ser una de les grans figures dels primers anys del segle XX a Montblanc. Va promoure diverses publicacions escrites com el setmanari Conca de Barberà o la Gaseta de la Conca, a més de col·laborar amb desenes de publicacions. Però sobretot va ser un gran defensor de l'associacionisme agrari a la Conca de Barberà. Creia que l'agricultura només podia progressar fugint dels individualismes per superar així els estralls que va provocar la filoxera a la comarca.
I llavors ell va maldar, va treballar al llarg de tota la seva vida, que llàstima doncs, que va morir el 18, per l'associacionisme de la pagesia, o sigui que era l'única manera de superar els greus estralls que havia provocat la filoxera. Llavors el que volia era que els pagesos s'associessin, però no només pagesos i jornalers, sinó juntament amb propietaris, o sigui, ell no creia en la lluita de classes, o sigui, creia que tothom que treballa o viu de l'agricultura havia d'anar junt.
Aquest simposi, que se celebra en el marc dels actes dels 35 anys de l'Arxiu Comarcal de la Conca, ha de servir per posar en valor la seva figura i el seu llegat, potser un dels més oblidats de la història recent de la vila.
Aquí a Montblanc, doncs, potser els més coneguts són el Josep Conangle i Fontanilles, el seu cosí de lluny, Josep Poblet i Guarro, que va ser un gran escriptor, i ell potser és el gran oblidat i potser doncs, és, o segurament és, va ser molt més important a nivell associatiu i a a nivell de concepció de la societat que aquests altres.
La jornada arriba tot just uns dies després de que el passat 20 d'octubre es complissin 100 anys de la seva mort. El simposi tindrà lloc aquest dissabte a partir de 9:45 del matí a l'antic hospital de Santa Magdalena.
Gràcies, Pepe, per aquesta informació. També escoltàvem el director de l'Arxiu Històric de la Conca de Barberà, Josep Maria Porta, destacant la figura de Joan Poblet i Teixidor. Continuem, ara tornem però en el terreny local, l'actualitat municipal. Aquest dijous, 25 d'octubre, hi ha ple municipal de l'Espluga de Francolí.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Bé, tornem a l'Espluga de Francolí a repassar l'actualitat local, en aquest cas política municipal, perquè aquest dijous se celebra el ple municipal corresponent al mes d'octubre. Serà a les 10 del vespre, com és habitual, a la sala polivalent de l'antic hospital. Aquesta vegada, doncs, amb el següent ordre del dia. En primer lloc, l'aprovació de l'esborrany de l'acte 9-2018, celebrada pel ple municipal el 27 de setembre del 2018. En segon lloc, es donarà compte dels decrets dictats per l'alcaldia del 80-96 del 2018 als efectes del seu coneixement. El tercer punt és l'aprovació de la segona certificació i factura de les obres de millora al camp de futbol municipal. El quart, l'aprovació de la modificació del pressupost 4-2018. El cinquè punt, la modificació, en aquest cas aprovació de la modificació de la plantilla de personal. Sisè punt, l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2019. El setè punt és la moció que ahir explicàvem sol·licitant la gratuïtat de l'autopista AP2 entre Lleida i Montblanc, que presenta el grup municipal de Convergència i Unió. Ho explicàvem en la jornada d'ahir. Jordi Torre, portaveu del grup municipal, assegurava que després d'aquesta entrada en vigor del desviament dels camions per la Nacional 240, ara passant doncs està obligada la circulació per l'autopista AP2, doncs des del consistori, en aquest cas des del grup de Convergència i Unió, es volia presentar aquesta moció demanant la gratuïtat pels vehicles pesants, però també bonificacions pels veïns de la Nacional 240, els vehicles lleugers que puguin doncs, desplaçar-se utilitzant l'AP2 entre Lleida i Montblanc com una mesura més per congestionar el trànsit per la Nacional i així doncs, oferir una xarxa de transport més efectiva i doncs, adequada. Aquest serà el setè punt de la moció per la gratuïtat de l'autopista AP2 entre Lleida i Montblanc. El vuitè punt, informes de presidència i regidories i, com és habitual, acabarà amb els precs i preguntes per part dels regidors i regidores del consistori, però també pel públic que hi assisteixi. Serà una nova sessió del ple municipal, la d'octubre, la podreu escoltar en directe a esplugafmradio.cat, també al 107.4 i l'endemà, divendres, la corresponent cobertura informativa a esplugafmradio.cat i en aquest espai a la Conca al Dia, l'informatiu diari de l'Espluga FM Ràdio, política municipal que nosaltres també compartim i vivim aquí, a la teva ràdio local. I seguim encara amb més notícies perquè la Conca de Barberà es prepara per viure la castanyada, festes i tradicions a la comarca i a l'Espluga de Francolí, doncs amb la principal festa de nit, podríem dir, per als joves un any més que l'organitza l'associació juvenil Aubengen. Aquesta vegada podríem dir amb un nom destacat com és el grup Smoking Souls.
Voldríem veure'ns en el nostre espai, el teu paratge preferit. Recorrerem la nit per ser més forts i anar més lluny, desterrar la nostra por. Ballarem quan tu vulguis ballar, ens direm, tu deixa't portar. Farem del fred calor.
Smoking Souls encapçalarà la festa popular de la castanyada a l'Espluga de Francolí. Serà el 31 d'octubre al pavelló del Casal i l'organitzeu un any més a Ubinguen, l'associació de joves de l'Espluga de Francolí, una nit musical enguany, doncs, que tindrà Smoking Souls com a cap de cartell, però també DJ PM, que obrirà la festa a les 12 de la nit, i el seguiran Smoking Souls, també DJ Sendo i DJ Minitax. Aquesta és la proposta musical per fer aquesta festa de la Conca de Barberà, com dèiem, al pavelló del Casal de l'Espluga, i el preu de les entrades, l'anticipada, és de 5 euros, que es pot comprar al bar del Casal de l'Espluga o bé online a través de tictacticket.com, i a més també a taquilla, però el preu de 8 euros. Enguany hi ha una diferència respecte a les darreres edicions, i és que no hi haurà sopar. En els darrers anys havia precedit un sopar aquesta festa de la Castanyada. Enguany, doncs, no s'organitza, però en tot cas es manté la festa al pavelló del Casal amb aquesta oferta musical que, de fet, en els darrers anys, doncs, ha anat millorant, portant a un grup prou destacat de l'escena musical catalana. L'any passat va ser Roba Estesa, enguany Smoking Souls i també, doncs, aquests tres DJs que l'acompanyaran: DJ PM, DJ Sendo i DJ Minitax. És la festa de la Castanyada a la Conca de Barberà, a l'Espluga de Francolí, al pavelló del Casal. I la Conca de Barberà, podríem dir que en gran part segueix celebrant de forma majoritària la Castanyada, però això no treu que en els darrers anys el que és la celebració del Halloween, doncs, va guanyant terreny. I com ho fa? Amb diverses propostes temàtiques de cara a la tarda i d'oci, com són els passadissos del terror o els túnels de la por, entre d'altres. I enguany, doncs, tenim tres propostes a destacar-vos. La primera, que repeteix, és el túnel, el passeig del terror de Montblanc, que organitzen els Dimonis de Montblanc. Serà els dies 2 i 3 de novembre a Sant Francesc, i doncs obriran les pròximes edicions en aquestes hores del 2 i 3 de novembre, de 9 a 2 quarts de 11 de la nit i també de 11 a 2 de la matinada. Aquests són els horaris, amb unes instal·lacions que, per tant, es tematitzaran amb aquest passadís terrorífic, com diuen així, doncs, a Montblanc, amb aquesta proposta de Halloween per part dels Dimonis de Montblanc. Les entrades es poden comprar de forma anticipada. És més informació als espais, doncs, digitals dels Dimonis de Montblanc, a la pàgina de Facebook o bé també a dimonisdemontblanc@gmail.com. Les entrades són limitades. I bé, també un altre passatge del terror, un altre passadís, en aquest cas interactiu del terror. Serà a Sarral el dimecres 31 d'octubre des de les 8 del vespre i fins a les 10 de la nit. Començarà al carrer dels Jueus i acabarà davant de l'Ajuntament, on es podran adquirir també castanyes. Per tant, aquesta és la mescla de tradicions. És una proposta que organitza per primera vegada el grup de joves de Sarral amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sarral. Primera edició del passadís interactiu del terror. I no acabé aquí. Aquestes propostes, podríem dir, de Halloween, si més no, pels vols de la Castanyada. Vimbodí Poblet celebrarà un escape room per joves. Serà el divendres 2 de novembre a les 6 de la tarda. El joc, com dèiem, adreçat per majors de 15 anys, doncs, és aquesta activitat d'escapada en viu, o escape room, com més, doncs, se'l coneix, un joc en el qual els jugadors, normalment en grups de 4 o 6, es tanquen en una habitació i han de fer servir els elements que es troben per resoldre una sèrie d'incògnites i escapar abans que se'ls escolti el temps que disposin, que normalment és d'una hora o una hora i mitja. Aquests jocs, doncs, fomenten el que és el treball en equip, i en aquesta edició, doncs, estarà basada en els videojocs, ambientat tot plegat en uns llocs ficticis com a cel·les de presó, masmorres i estacions especials. És una activitat que es farà el 2 de novembre, divendres, a Vimbodí Poblet. Les inscripcions s'han de fer prèviament, però l'entrada és gratuïta. Això sí, doncs, qui ho vulgui s'ha de dirigir a joventut@concadebarbara.cat per fer la seva inscripció en aquest escape room de Vimbodí i Poblet, que organitza l'Ajuntament de Vimbodí en col·laboració amb l'Oficina Jove de la Conca de Barberà i l'Associació Juvenil Som de Poble. Va, i seguim amb més actualitat ara en format breu, perquè la quarta nit del comerç de les comarques de Tarragona, que es va celebrar el passat cap de setmana a l'Hospitalet de l'Infant, va premiar la trajectòria d'una botiga montblanquina, com és Calçats Pol. Aquesta botiga, situada al carrer Major de Montblanc, té una llarga trajectòria en el comerç montblanquí. De fet, va obrir les seves portes el 1977 i més de 40 anys després, doncs, continua oferint la venda de sabates i altres complements al centre històric de Montblanc. Anna Pol, filla dels seus primers propietaris, continua al capdavant del negoci i després d'aquest reconeixement, doncs, assegura que es sent molt satisfeta de que hagin pensat en aquesta botiga i que, doncs, el reconeixement sempre fan il·lusió. Calçats Pol té, a més, una particularitat d'estar situada a l'interior d'una antiga capella datada del 1650. En concret, es tracta de la capella de Sant Josep i s'hi conserva un ull de bou i una petita espadanya que havia estat al campanar, tot i que actualment no té campana. Per poder obrir la botiga, es va haver de mantenir l'estructura original d'aquesta ermita, i s'hi va construir una estructura de fusta a l'interior que acull tot el material de la botiga. I d'altra banda, també aquesta setmana, des del Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, s'ha dut a terme la coordinació de la Comissió Tècnica de Vincles Econòmics, Socials i Ambientals Positius del Pla Interdepartament de Salut, que ha estat presentat aquest dimecres a la delegació del Govern de la Generalitat de Tarragona. L'objectiu d'aquesta comissió és establir sinergies entre les comarques del Camp de Tarragona a través de les experiències positives, reduir així desequilibris entre les zones rurals i urbanes, afavorir el creixement del territori i millorar el benestar de la població. I continuem, com dèiem, en l'inici del programa. Avui volem parlar de l'escriptor i crític literari Robert Saladrigues, que ha mort aquest passat dilluns a causa d'un càncer a l'edat dels 78 anys, però volíem explicar aquesta notícia aprofitant la relació que l'escriptor i crític literari va mantenir amb l'Espluga de Francolí, sobretot durant la seva infantesa, perquè va passar períodes de vacances durant molts anys, i avui, doncs, volem explicar també aquesta notícia. Robert Saladrigues, nascut a Barcelona el 1940, ha mort aquesta matinada de dilluns a l'edat de 78 anys a causa d'un càncer. Anomenat doncs, un escriptor i crític literari de referència intel·lectual i periodística a Catalunya, dins de l'anomenada generació dels anys 70, ha publicat prop d'una quarantena d'obres, 26 de les quals de narrativa en català, 3 obres d'assaig també, 7 obres en castellà, que li han valgut nombrosos reconeixements literaris. A més, també ha estat crític literari, per exemple, escrivint a La Vanguardia. Al llarg de 40 anys va treballar en aquest diari, fent aquestes crítiques en l'àrea de llibres i així fent de crític literari. Avui volíem repassar la seva trajectòria per explicar també la relació que tenia amb l'Espluga de Francolí. En tot cas, repassem ràpidament alguns dels reconeixements que Robert Saladrigues va rebre al llarg de la seva carrera literària. Va començar amb el primer Joaquim Ruïra el 1966 per la publicació Entre juliol i setembre. Aquest primer reconeixement vindria, doncs, perseguit d'altres nombrosos premis, com per exemple el Premi Víctor Català el 1970, el Premi Sant Jordi el 1991, Premi Creixells el 1992, Premi Carlemany el 96, o Premi Josep Pla el 2004, entre moltes d'altres doncs, també distincions i reconeixements, com dèiem, prop de 40 obres publicades i, a més, també aquest treball en la crítica literària. I el reconegut escriptor i crític literari va mantenir una relació amb l'Espluga de Francolí, sobretot al llarg de la seva infantesa, perquè hi va passar llargues temporades de vacances. Avui recuperem un francolí, en concret el del juliol del 1999, perquè Robert Saladrigues oferia una entrevista, en aquest cas, a Ferran Civit i parlaven de la seva obra literària, però a més també de la vinculació amb l'Espluga de Francolí, aquestes llargues temporades que va passar durant la seva infantesa. En aquest sentit, explicava l'escriptor doncs, que aquests anys que va passar a l'Espluga en temporades de vacances doncs, van ser des dels 4 fins als 14 anys, al llarg de molts estius, assegurava era un poble en què es podia jugar veient passar els carros. En paraules textuals d'ahir, un dia parlava amb el Joan Render dels diàlegs increïbles que tenen els pagesos amb les mules i que no diuen res perquè són onomatopeies. Eren paraules que no significaven res i que significaven molt. A més, també en aquesta entrevista, Robert Saladrigues es mostrava molt crític amb l'evolució de l'Espluga de Francolí, la que recordava de la seva infantesa i la que havia trobat anys després. D'allí, abans era un poble molt viu, molt autèntic. Vaig notar-hi molta pugna entre els vencedors i els vençuts, entre els menestrals i els pagesos. Explicava en aquesta entrevista que recorda doncs, també grans animals que fins i tot havia tret en les seves novel·les, com per exemple una mula de Cal Sabater. És un poble que d'allí ha perdut autenticitat, no es pot buscar en el record. Va passar l'Espluga de ser un poble de pagès a ser un poble diluït, no un poble industrial o alguna altra cosa. Vaig a l'Espluga ara i no la reconec. El casal ha estat la seva obra de misèria i de grandesa. Va permetre l'evolució del poble com no havien fet altres, però oblidant-se del passat. I això, per exemple, amb la llengua pròpia del caputx, que la gran majoria dels pluguins no ho saben. I això s'havia d'haver gravat. S'ha perdut. No té res a veure l'Espluga que vaig disfrutar amb l'actual. Això deia l'escriptor i crític literari Robert Saladrigues el 1999 en aquesta entrevista al Francolí. Diu, hi ha una imatge, en aquesta entrevista deia, hi ha una imatge que sempre em marque i que sempre trobo quan torno a l'Espluga. Els jugadors de cartes del bar del Casal sembla que hi siguin de sempre. Han passat molts anys i romanen allí. En aquesta entrevista també explicava doncs, que la seva relació amb l'Espluga doncs, troba el seu origen perquè hi tenia parents i per això doncs, hi anava a estiuejar. I a més, recordava que dels 40 anys va agafar un xarampió dolent, deia, i li va deixar seqüeles als ulls. I en aquesta entrevista reconeixia que la font de la magnèsia li va salvar la vista. En aquesta ocasió, assegurava, deia, per mi la font de la magnèsia fou miraculosa. També va parlar de la seva obra literària en aquesta entrevista al Francolí, més enllà de la relació que mantenia amb l'Espluga de Francolí. Per exemple, aprofitem una d'aquestes cites de l'entrevista del 1999. Deia, a mi la literatura a nivell individual m'ha servit per viure. Ha estat un virus que ha estat la passió de la meva vida. Des que va entrar aquest virus quan tenia 13 o 14 anys, de fet, no me l'he tret mai de sobre. Això ho deia Robert Saladrigues en l'entrevista al Francolí del 1999. Aquest dilluns, doncs, malauradament, ha mort a l'edat dels 78 anys després d'una batalla contra el càncer. Avui ens volíem sumar al seu record, però també explicant la vinculació que tenia amb l'Espluga de Francolí, aprofitant l'entrevista que oferia el juliol del 1999 a la revista El Francolí. I seguim avançant en el programa d'aquest dijous. Ara és moment de parlar del Rally Catalunya Costa Daurada, que comença precisament avui i aquest dissabte arriba a la Conca de Barberà. Volem parlar-ne i, per tant, hem de sumar veus que en coneixen més, que ens poden portar informació més veraç i, de fet, més adequada i amb l'experiència d'haver viscut aquest rally doncs, de prop durant bastants anys. Per això, recuperem la conversa amb Josep Morató, company d'esports de l'emissora, que ens expliqui Doncs per on passarà el ral·li, quines oportunitats tenim per veure'l i també quins dispositius, en aquest cas especials, doncs es faran en el territori per prevenir doncs, possibles incidents i també un impacte el menor possible, en aquest cas, del ral·li Catalunya-Costa Daurada en l'entorn, en el medi natural. Recuperem aquesta connexió, anem a parlar del ral·li. Obrim l'espai per l'esport perquè volem parlar del Rally Catalunya Costa Daurada i ho fem amb el company d'esports de l'emissora, el Josep Morató. Josep, molt bon dia.
Molt bon dia, Gerard.
D'entrada, quan comença aquesta nova edició del Rally?
Doncs aquesta nova edició del Rally començarà aquest dijous. Aquest dijous començarà ja amb les primeres proves dels pilots oficials que podran fer sobre el terreny i després ja començarà el primer tram cronometrat que aquest any torna a Barcelona. I també es posaré per la tele.
Fa unes setmanes, però, els veiem circular per aquí, per la Conca de Barberà. Eren verificacions tècniques, mecàniques, totes aquestes proves que fan abans de començar. No sé si tindrem l'ocasió de tornar-los a veure, ara, però, ja amb la prova competitiva.
Sí, aquí es van fer les verificacions d'aquests cotxes que doncs, són sense segregació, són cotxes que estan posant a punt els pilots, però a partir d'ara doncs, ja comences amb el Rally Costa Daurada. També tindrem l'oportunitat de veure-ho aquí a la Conca de Barberà aquest dissabte, quan hi haurà dos trams que passaran per aquí a la Conca de Barberà. Si et sembla, els repassem.
Sí, pels aficionats, a veure on poden col·locar-se. Sempre això, vigilant de no posar-se molt a prop de la carretera, però... A veure, on hauríem d'anar per poder veure passar el Rally Catalunya-Costa Daurada?
Els dos trams, i també hi ha una curiositat més, comencem pel primer tram, que és el de Savallà del Comtat. Aquest començarà a les 8:24 del matí, i això, entre Savallà del Comtat, Conesa, doncs aquesta carretera, doncs els aficionats és on es poden col·locar. A Conesa també hi ha un pàrquing especial, un pàrquing habilitat, no?, per aquesta edició, perquè el públic hi pugui anar. El segon tram comença a la Conca i continua. El segon tram comença a Pontils. Allí és el tram començarà a l'Estrell i a partir d'allí doncs, el tram continuarà ja cap a l'Alt Camp. Però sí que també començarà. En tot cas, hi haurà dues passades pels que no es volen matinar tant. Una, 25, hi haurà la segona passada entre Savallà del Comtat i Conesa i també a les 2 a Pontils començarà doncs, aquesta aquí a la Conca de Barberà. Per a aquells que no els agrada tant doncs, com corren, però els agrada veure una ben a prop, el que podem fer és també anar a Santa Coloma de Canals. A Santa Coloma de Canals hi ha un waypoint que es diu que allí podran carregar la gasolina, doncs, els diferents cotxes, i allí doncs això, estaran quiets durant un temps perquè doncs, no puguin o fer verificacions a fora o així. Allà els tindran retingut durant un temps i també doncs, fica la benzina.
Clar, en aquesta edició, déu-n'hi-do, hi ha força oportunitats per veure passar el ral·li per la Conca de Barberà. Altres anys doncs, ha passat potser més ràpidament i en pocs llocs. Aquesta vegada, doncs, com deies, aquests seran els punts que podrem veure a la comarca. Més informació de servei per tota aquella gent que li agradi. De moment parlem dels aficionats al motor.
Doncs sí, per aquells dels aficionats el que podem fer també doncs, és la gent rural doncs, que recomana és que doncs, això es fiquin en zones no prohibides, en zones habilitades per aquest públic perquè puguin veure doncs, aquests trams en seguretat.
I el campionat que arribés ja al seu tram final, perquè és la penúltima doncs, prova del campionat del món de ral·li, la pròxima serà Austràlia, i déu-n'hi-do aquesta classificació molt apretada, Thierry Neuville en primer lloc, però a molts pocs punts de Sebastián Ogier i també d'Aud Tanak, per tant, sembla que el rally doncs estarà en joc, podria, no sé si tu ho saps més bé, si es podria decidir fins i tot aquí al Rally Catalunya Costa Daurada.
Doncs sí, venim de l'any passat, que es va decidir també tot aquí a Catalunya, són unes dates doncs, on es decideix el campionat del món, i aquest any doncs, també podria ser un any que repetís, no? Doncs aquesta decisió de qui guanyarà, Thierry Neville, doncs té molts números, però sí que Sebastián Ogier i Jotanac també ha estat molt apretat al seu darrere. L'any passat ho vam veure, Sebastián Ogier anava de líder, però l'última passada, l'últim tram, doncs va tindre un accident, i això és el que va fer canviar doncs el guanyador doncs d'aquest campionat, que no descartem doncs que pugui passar que fins a l'últim quilòmetre és important.
Pels aficionats, sembla que aquest cap de setmana no hi haurà pluja, això sí, caldrà que s'abriguin força.
Doncs sí, les temperatures doncs es preveuen baixes, tot i així, doncs els trams de dissabte i diumenge són en asfalt, el tram de divendres és en terra i el tram de dijous el checkdown és mixte i pel que fa a Barcelona és tot el sol.
Clar, quan acabi el rally, recordem-ho?
El rally acabarà diumenge.
Diumenge.
La mítica de Dues Aigües doncs acabarà allà.
Què més podem explicar? Algun detall més d'aquest rally que està doncs, a punt ja d'engegar els motors? Serà demà dijous, passarà per la Conca dissabte. Resumim una miqueta el que estàvem explicant. Classificació molt apretada, es podria decidir fins i tot aquí abans d'arribar a Austràlia. Algun detallet més?
Sí, bueno, per tots aquells que siguin molt aficionats, el que poden fer també és anar al parc de PortAventura. Allà és on estan tots els pilots, on estan tots els vehicles, on dormen allí, i allí doncs, hi ha accés lliure del migdia fins a les 9 del vespre, i pots passejar entre doncs, les escuderies per veure com canvien els pneumàtics, canvien doncs, tot tipus de especificacions més tècniques, i això sí, és entrada lliure al pàrquing del PortAventura a Salou.
Molt bé, doncs Josep Morató, més detalls que coneixerem també a l'Infosport aquest cap de setmana, a dues del migdia. Per tant, estarem al cas i també disposats a veure algunes fotografies a esplugafmradio.cat d'aquest rally. Em sembla que tu te'l perdràs enguany.
Sí, me'l perdré, me'l veurem aquí a Barcelona, però sí, a la Conca de Barberà no serà possible veure-ho.
Doncs en tot cas ens explicaràs aquest inici des de Barcelona. Gràcies, Pep, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
L'agenda cultural.
Taller participatiu sobre la carta del paisatge de la Conca.
Aquest dijous a Santa Coloma de Queralt i divendres a Montblanc a 6:45 de la tarda. A finals de novembre també tindrà lloc a Conesa, Les Piles, Vilaverd i Solivella.
Celebració dels 30 anys del Parc de Bombers de Sarral.
Aquest proper dissabte amb una jornada de portes obertes, una cercavila i un dinar de germanor.
Sisena exposició col·lectiva de pintura homenatge Àngel Garcia.
A l'ermita de Vilanova de Prades fins aquest proper diumenge.
Marxa dels Roures a Montblanc.
Aquest proper cap de setmana, una cursa de 100 quilòmetres amb un temps màxim de 26 hores que recorre el paisatge natural d'interès nacional de Poblet, les muntanyes de Prades i la Serra de Miramar.
I a Vilanova de Prades també aquest cap de setmana, la 44a Festa de la Castanyada i el 33è Mercat de la Castanya. Al Museu de la Vida Rural, l'exposició de Dasbol quan la natura revela fins al 5 de gener. I fins aquí la Conca al dia d'aquest dijous 25 d'octubre. La programació de l'Espluga FM Ràdio continua al punt de les 12 del migdia. Avui la reemissió de l'Entrevins i Fogons amb Patrícia València, gastronomia, vins, també nutrició avui en aquest espai que recuperem al punt de les 12 del migdia. De cara a la tarda també tindrem espai per recuperar el memorial d'aquest acte de comiat de les Brigades Internacionals 80 anys després. Avui en l'espai de l'entrevista en farem una mirada pròxima reconstrucció d'aquest acte que hi haurà aquest matí a l'alberg Jaume I, que de fet doncs, està a punt de començar. I de cara al vespre, avui és dijous a les 8, ara i sempre, amb Miquel Vilà i Pep Torres, propostes musicals per passar una bona tarda de dijous. Tancarem el dia amb el repàs de la jornada en un minut en aquesta nova jornada del 25 d'octubre. Més notícies i programes a esplugafmradio.cat. Avui ens acomiadem a ritme de Smoking Souls, que és la formació que encapçala la proposta festiva de la castanyada a l'Espluga de Francolí. Amb aquesta música marxem. I us desitgem un bon dijous, una molt bona tarda. Ens retrobem demà al punt de les 11 del matí. Adeu.
Recordaré de memòria el guió, aquella acció que fa que tornes a sentir la ficció. Entre les nostres mans farà calor. Serem pacients, és un món que no aprèn. Som descendents d'aquella vida que s'empenya i es ven. Sabent que no podrem comprar el temps. Volarem sobre la llum del sol, trencant les línies que marcades estan. Volar, volar, volar. Entrem en la privada propietat, com dos desconeguts en llocs on mai seran benvinguts. Amb reixer innocents i hem après a temer. Som solitaris com dos llops en la nit, cansats de consumir la carn podrida de les sobres. Volem fugir, volem seguir avant. Serem l'espenta, potser et pega un altre ball en compte d'una explicació. Potser deuríem perdre'ns que busquen l'estació. I volarem sobre la llum del sol, trencant les línies.